Bona tarda, benvinguts al Museu del Disseny de Barcelona. Estem molt contents de tenir aquest públic tan ampli i tan aquí esperant la intervenció del doctor Quetzas. Molt contents de tenir-lo aquí. Benvingut també. Només dir que avui és el primer dia que comencem un petit cicle, entenc que petit perquè és curt, només hi ha tres conferències del doctor Quetzas, del doctor La Huerta i d'Andrés Alfaro, però intens. Intens perquè entenem que les tres intervencions aniran molt més enllà, no?, d'una visió, diríem, convencional de l'arquitecte d'Oplós, del seu context i del seu món, i per això hem volgut comptar amb ells, i avui per iniciar amb Josep Quetzas, que jo volia fer una mica de presentació perquè els protocols diuen que s'ha de fer. Entenc que el 99% de les persones que estan aquí el coneixen perfectament. El doctor Quetzas havia estat catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya des del 88, que compta amb el Premi Nacional d'Arquitectura i Espais Públics de la Generalitat de Catalunya, especialment per tota la seva labor de recerca a l'entorn d'un nom clau de l'arquitectura com és Le Corbusier, com tots vostès saben. I avui no està aquí per Le Corbusier, perquè no és el tema, sinó per l'Oss, perquè no fa gaire, just abans, com aquell que diu de les festes, va tenir ocasió d'estar una vegada més a Barcelona i també a l'Institut de Cultura, en el nostre marc de l'Ajuntament, per presentar un dels seus darrers llibres, que molts de vostès doncs ja hauran llegit, en el qual és un recull d'articles en el qual n'hi havia també algun dedicat a l'Oss. Tot plegat, seguint la seva trajectòria, coneixent la seva personalitat i pensant en quin podia ser el marc d'aquests petits cicle de conferències, com els deia, doncs ens va agradar convidar-lo i avui el tenim aquí amb aquest títol també poc convencional sobre urnes i urinals, que dedicarà a la figura de l'Oss i a tot allò que això hagi volgut suggerir-nos, i que després ell ens parlarà, farà la seva participació, i després tindrem uns 10 minuts, quart d'hora, depèn de com ens ajustem el temps, per, si volen tenir la possibilitat i l'oportunitat, ja que tenim un públic tan nodrit i tan destre amb la matèria, perquè veig aquí moltíssimes cares conegudes, permeteu-m'ho dir, del gremi, i per tant doncs, jo crec que és una ocasió que una vegada que ens tornem a tenir aquí, després d'haver superat una grip com hem superat, o molts estem a mig camí de superar, doncs que l'aprofitem. Sí, que Josep, tens la paraula, endavant. Gràcies per ser aquí i gràcies a tots vostès, i dir-los també, ja que tinc la paraula, que d'aquí 15 dies hi tornarem, i que d'aquí 15 dies i 15 dies més hi tornarem, que comptem amb vostès amb totes les nostres convocatòries. Moltes gràcies.
És una sorpresa molt agradable veure que el nom de l'Oss reuneix tanta de gent. Precisament entrava aquí i havia trobat un vell amic que dona classe a distintes escoles d'arquitectura i em deia que els estudiants de Barcelona no saben qui és l'Oss i fa classe de recurs de carrera. Per desgràcia, tampoc avui sabrem gaire qui és l'Oss del que jo pugui dir. Hi ha conferències que un pensa que són memorables, me sap greu, però avui no serà una conferència memorable. Per començar a veure qui era l'Oss, partint de que no ho sabem qui és, he volgut començar amb dues cites de Thomas Bernhard, tret d'un llibre inevitable, que és Antics Mestres. Ho podeu llegir? En què és tan espantós com incòmode tamboret de l'Oss, perquè sembla també que aquest tamboret el va dissenyar l'insuportablement patètic l'Oss, se sé la meva dona, llegim en els anys 61-62, entre l'una i les dues de la nit, tot canta. I poques pàgines abans diu: sempre m'han repugnat les coses que són precisament modernes. I Rosy Hoffman són ara tan moderns que, de manera totalment natural, en repugnen. El problema és que Thomas Bernhard és una persona sempre tan irascible, sempre tan previsiblement enfadada, que les persones que atreuen les seves invectives ens resulten simpàtiques. Per tant, com més invectives fes Bernhard contra l'os, més interès es despertaria aquest l'os capaç d'irritar en Bernhard. I a un se li començarien dubtes sobre la capacitat que pogués tenir Bernhard d'entendre arquitectura i d'entendre l'os. La segona frase: basta veure junts l'os i Hoffman com per estar sorpresos, perquè si hi ha dues persones a les antípodes una de l'altra, són l'os i un decorador vienès de nom Joseph Hoffman, un arquitecte d'èxit. N'hi ha prou en visitar, com vaig fer fa uns anys amb en Juli Capella, el Palau Stocklet, per comparar-lo amb qualsevol projecte de l'os, per veure que no tenen res a veure. El sentit acollidor que pot tenir l'arquitectura de l'os amb els desmesurats escenaris d'estil neoafricà que podia oferir el riquíssim Hoffman. O la primera cita: un tamboret incòmode. És possible que hi hagi tamborets incòmodes. És possible que l'os hagi fet tamborets incòmodes. Com és possible que Hitchcock hagi fet pel·lícules que fan por, o que Proust hagi escrit llibres que comencen d'una manera molt avorrida? A una obra d'art, posem entre parèntesis o entre cometes, que parlar de l'os i parlar d'art, no hi ha mai errors. Els errors, les inconveniències, sempre fan part de la forma. Si un tamboret és incòmode, ha de ser incòmode. No ha de ser un tamboret per estar assegut dues hores escoltant Kant. És possible que Kant pugui ser llegit a un tamboret? Potser no és la manera adequada per llegir Kant. Potser Kant necessita una taula, un llapis, un llibre, una cadira i una certa solitud per poder ser llegit. És a dir, aquestes escenes que retraten l'os patètic són simultàniament certes i falses. Bé, volia començar d'aquesta manera, però només per dur una cita que retratés una cosa que crec que poques vegades feim. A vegades parlam d'un autor com si no fes part d'aquest món, com si no tingués enemics, com si no tingués amics, com si no hi hagués gent a favor i gent en contra. Parlam com si estiguessin a un espai sense cap tipus de gravetat. Qui és l'os ara? L'os ara és un derrotat. És una persona que no fa part d'aquest món. No perquè estigui mort, sinó perquè tot el que veiem al nostre voltant és antilosia. Ara som molts. Pot ser bastaria dir, la gent que dugui tatuatges que surti d'aquesta sala i ja tindríem un ambient una mica més recollit. El món que vivim avui és un món que assenyala la derrota del Bolós. Bé, vaig a començar a parlar una mica d'ell, no amb el títol que vaig proposar, d'Urnes i Orinals. Jo penso que, de totes maneres, la frase, l'aforisme de Karl Kraus, penso que s'ha distribuït o l'heu llegit, Adolf Loos i jo, deia el seu amic Kraus. Ell, de fet, literalment, jo, diu Kraus, de paraula, perquè Kraus era escriptor, no hem fet més que ensenyar, que entre una urna i un orinal hi ha una diferència. I que en aquesta diferència, en aquest temp de separació, és on se produeix la cultura. Tots els altres se distribueixen en dos grups. Els que pensen que les urnes són orinals i els que pensen que els orinals són urnes. Qui pensa que les urnes són orinals? Qui pensa que les obres d'art són mercaderia? Determinats personatges. Qui pren els orinals per obres d'art? En el seu temps, per exemple, és de la Bauhaus. La gent que pensava que un objecte útil, pràctic, pot ser un objecte artístic. Karl Kraus i Loos sabien que hi ha una radical escissió entre aquests dos mons. Que l'art no serveix per res, és a dir, serveix per ser ell mateix. I que qualsevol cosa útil no mos pot representar. No li podem trobar valors artístics. El darrer escrit de Loos és un escrit ja... rastres de la locura que el duria a la tomba. La sífilis produeix locura. El darrer escrit de Loos està dedicat a un saler. Sempre anava acompanyat del seu petit saler de fusta i era aquell saler objecte útil que per ell li representava un ple, un amic, una identificació amb els gustos de la vida. No parlaré d'art i utilitat, no parlaré d'urnes i orinals, per un motiu, i és que me faria dir masses paraules, me faria fer servir massa el llenguatge i poc les imatges, massa pretensiosament filosòfic. Ho deixem de banda i me dedicaria en aquesta qüestió, que és una casa. Un altre preàmbul per parlar, tenc la pretensiositat o potser tenc la beneitura o potser les dues coses simultànies, una i altra, de voler parlar una mica com el bon Jesús. Com parlava el bon Jesús? Marta ho diu, es van quedar molt impressionats pel seu ensenyament, ja que l'impartia com qui pot parlar per ell mateix i no com els mestres d'escriptura. Mateu copia exactament aquesta mateixa cita, els ensenyava com qui pot parlar per ell mateix, no com fan els mestres de l'escriptura. Com parlaves, bon Jesús? Fes servir molt poques paraules. Més que fer discursos, més que convèncer, mostrava. Feia que aquell a qui es dirigia ho vés pels seus propis ulls. Mires i no ho veus, escoltes i no ho sents, mira-ho tu mateix. Això és el que anava dient i el que m'agradaria poder fer. Parlar de manera que les paraules que jo digués no sortissin molt lluny de les imatges que projectarem i que, per tant, qualsevol de vosaltres pugui comprovar la veracitat o no de les meves paraules i pugui mirar per ell mateix. No ho veus? Era el que deia. Què és una casa per nosaltres? Com comença una casa? No comença per la teulada. I doncs sí, efectivament per Loos la casa comença per la teulada. Comença per la teulada perquè Loos fa servir una paraula que amb l'amant té un doble sentit, tant esteulada com flaçada. De que tant pot ser una manta, una flaçada, com una teulada. Ho trobam a un dels principals escrits de Loos, que és el principi de revestiment, un article de l'any 98, on explica com es pot revestir un material. El principi diu... S'ha d'excloure en qualsevol cas que el material revestit es pugui confondre amb el revestiment. una fusta es pot pintar de qualsevol manera excepte d'una manera que imiti una altra fusta, en general una altra fusta de millor qualitat. Una paret es pot revestir de qualsevol manera excepte de manera que prengui l'aparença d'una paret més sòlida, una paret més noble, una paret més de pedra o com sigui. Qualsevol recobriment no ha d'enllenar sobre el que té a sota. Aquí tenim un exemple. Hi ha un pilar i un recobriment. No es confonen un amb l'altre. Queda molt clar el que no són més que planxes de fusta, no imiten un bloc sòlid de madera, no imiten tot un tronc d'arbre, són plaques, i per altra banda hi ha el pilar. Si ho comparam amb el que passa aquí, comença a sortir un cert dubte. Per què el revestiment no revesteix completament el pilar, l'estès anterior, o per què aquí el revestiment ni revesteix la paret, ni, per exemple, aquestes cortines i visillos revesteixen la finestra? Per què aquesta cortina arriba fins aquí? Per què el revestiment arriba fins aquí i deixa que posi de paret? Què estem revestint? És un error suposar que l'os coincideix amb els principis del revestiment de Semper. L'os pot partir de Semper, però qui parteix de Semper, qui parteix d'un autor, se'n separa. L'os se separa completament del concepte de revestiment de Semper i en aquests casos està més a prop d'una llàntia de la veritat de Ruskin. No s'ha de fingir. El que recobreix no pot ser el que està recobert. Però no exclusivament passa això, sinó que passa aquesta discordança entre el que està recobert i el que recobreix. Les cortines i les fustes tenen unes dimensions, la paret en té una altra. Fixeu-vos si això passa amb els dos casos. La cortina arriba aquí, la cortina també talla la finestra i arriba aquí. Per quin motiu? Compten, no sé si és cert, perquè recordo que m'ho va explicar un company, un amic de l'escola fa moltíssims anys, compten que l'os a vegades feia visita d'obra per telèfon. Una vegada estava telefonant a un fuster, ja estava revestint una paret, perquè el fuster no sabia fins a on havia d'arribar. I l'os deia, està vostè davant de la paret? Sí. Alci la mà, toqui la paret, i do fins allí. Què volia dir això? Què volia dir que el que s'havia de recobrir havia de coincidir amb el fuster tocant la paret amb la mà? I si el revestiment no revestís la paret? I si el revestiment ens revestís en altres? A veure com l'os explica el principi de revestiment. En aquest mateix article diu: posem que l'arquitecte tingués la missió de fer un espai càlid i habitable. Les estores són càlides i habitables. Aquest espai podria resoldre's posant una d'elles en terra i penjant quatre tapissos formant les quatre parets. Una estora, quatre tapissos. Però amb estores no pot construir-se una casa. Tant l'estora com el tapís requereixen una armadura constructiva que els mantingui sempre en la posició adequada. Concebre aquesta armadura és la segona missió de l'arquitectura. L'arquitecte primer concep aquest folre sobre la persona. Quin ambient vull donar? Com el concebeix? Amb aquest folre d'estores i tapissos, de mantes, amb aquest envoltori de mantes. D'on es pengen aquestes mantes? Com se subjecta l'estora perquè quan trepitgem no anem als pisos de sota? Això és la segona part de l'arquitectura. Per això precisament no es pot confondre de cap manera l'os amb un constructor. en aquest detall, veureu que hi ha afirmacions de que els mobles o els revestiments revesteixen les parets, fals. Hi ha referències en les Bauen del pobre Heidegger, fals. Són modes de fa 30 anys, són modes crítiques de fa 30 anys. No hi ha Bauen a l'os, no hi ha construcció. Només hi ha la sensació que ha de produir un ambient. I ja mos explicarem que les coses s'aguantin. Primer la sensació, després que s'aguantin les coses. Tant l'estora com el tapís requereixen una armadura constructiva que els mantengui sempre en la posició adequada, conserva aquesta armadura, és la segona missió de l'arquitectura. Aquest és el tema correcte, lògic i real, que ha de seguir-se a l'hora de construir. La humanitat va aprendre a construir en aquest mateix ordre. Primer va ser el revestiment. Recordeu, revestiment no de les parets, revestiment de les persones. Primer va ser el revestiment. La persona cercava salvaguarda de les inclemències del temps, protecció i calor durant la son. Cercava cobrir-se. La coberta, l'os es fiu amb la mana, la coberta, la manta, les dues paraules, els dos sentits en el mateix temps, és l'element arquitectònic més antic. Primitivament estava feta de pells o de productes d'art tèxtil. Efectivament, tant la teulada com la manta estaven fets de pells o productes d'art tèxtil. Aquesta significació encara pot reconèixer-se avui en les llengües germàniques. Aquesta coberta havia de col·legar-se en algun lloc, si hi havia de donar suficient protecció per a tota una família. Aviat van arribar també les parets per donar protecció lateral. I per aquest ordre es va desenvolupar el pensament constructiu, tant en la humanitat com en l'individu. És un punt de partida inflexible, no hi ha discussió possible. Per l'os, arquitecte és aquell que sap folrar una persona dins amb un ambient que li és adequat. Adequat a què? Depèn de lo que hagi de passar allà de dins. És exactament igual com el que ens passa en la roba. No duim la mateixa roba per anar a dormir que per anar en bicicleta, que per estar a un dinar protocolari. La pressió que necessita el nostre cos a cada una d'aquestes accions és una, és distinta. Exactament igual la pressió d'espai, el revestiment que necessitam si estem dormint, si estem asseguts a butaca, si estem jugant a bridge o si estem dinant, són envoltoris espaials diversos. Sentir aquests envoltoris espaials, concebre aquests envoltoris espaials, és la feina de l'arquitecte. Després ja s'aguantaran. Això és un segon pas. I aquesta cita acaba dient, però hi ha arquitectes que ho fan de forma diferent. La seva fantasia no forma espais, sinó parets. El que queda entre les parets seran els espais. I per aquests espais trien després alguna forma de revestiment que els sembli adequada. Qui revesteixi parets no és l'os. No ha entès la proposta de l'os. El revestiment sempre està col·locat de cara a qui està de dins. Els personatges que ocupen els interiors de l'os són com cebes. Duen distintes capes. Jo ara duig una, dues, tres, quatre, cinc capes distintes. He de sentir això. Per tant, com a conseqüència marginal, en quin sentit percebem l'arquitectura? Amb els ulls, en absolut. L'espai no se sent amb els ulls. L'espai se sent amb tot un conjunt de sensacions, de percepcions, que no són visuals. Perquè la sensació visual allunya les coses. Jo veig ara que està l'altre de Milà, allà. En canvi, l'espai no el tenc allà, l'espai el tenc aquí. Com si entrés dins una piscina plena d'aigua, tot aquest envoltori sensorial, això és el que dona l'arquitectura, segons un Loos, segons un Wright, segons el que han estat els mestres de la nostra arquitectura. L'arquitectura, com la roba, se comprèn, se sent des de dins. són els nostres peus que saben el que són les sabates que duim, no els nostres ulls. La roba que duim és la nostra pell qui la compren, no els miralls. Pues, invertir aquesta relació, abandonar la mirada i substituir la mirada per uns altres sentits perceptius, això és el propi de la casa de l'os. Què és el que s'està revestint? Fixeu-vos com fins i tot les pintures s'atraquen, s'inclinen cap a els personatges que aquí no està fotografiat. És com una bimbolla, és com una esfera espaial que està rodejant l'habitant que de moment ha sortit per no aparèixer a la fotografia. Fixeu-vos la cortina com s'inclina. Aquest caràcter com esfèric al voltant d'un personatge és el propi del concepte d'espai en l'os. Per tant, ja sabem com serà una casa. La casa serà com el raïm, seran distints envoltoris, cada un d'un tamany distint, corresponent a l'ambient que hagi de manifestar-se a cada posició. En cap moment això està revestint una paret. Necessites tenir una absoluta incomprensió de lo que és l'arquitectura per no veure que això revesteix en volta, abraça la persona que està aquí i que els tamanys, els materials, els colors, les temperatures van d'acord amb la pressió que es vol donar en el cos que es trobi aquí enmig. Aquí pot ser el model, tots ho coneixeu, pot ser el model canònic per comprendre l'ús de l'envoltori arquitectura de l'Oblós, el revestiment arquitectura de l'Oblós. Com sabeu, és un bar molt petit, que deu tenir 3-4 metres d'ample per un 7-8 de fons. És un espai únic on el visitant només pot tenir 3 posicions i tindrà un espai, un envoltori, un revestiment per cadascuna d'aquestes posicions. Primera posició, entrar i sortir, està en moviment. Segona posició, a la barra. Tercera posició, assegut a la butaca. N'hi ha una aquí, hi ha una baixadeta ja pels vàters i hi hauria una altra tauleta aquí. Fixeu-vos com cada una d'aquestes possibles situacions té el seu revestiment propi. Quan un està dret i s'està mullent, l'espai que ens revesteix ve donat per aquests tres pams de mirall que està a tres de les parets, excepte a la paret d'entrada, a la que dona l'escena. És a dir, quan estem aquí de dins, la franja superior d'espai és com una, té una extensió infinita perquè els miralls estan enfrontats i un repeteix l'altre fabricant una ficció de perspectiva sense límit, com si estiguéssim dins una sala immensa i hi hagués un parell d'unes quantes parets mòbils que delimiten una mica un àmbit. Quan estem drets i ens movem, per tant, no hi ha límit a l'espai. Som dins un espai que no fa 3 metres i mig, sinó que fa dotzenes i dotzenes, es perd de vista. Si estem asseguts, l'espai ens dona la volta com un caragol i s'adapta estretament al nostre cos. Fixeu-vos com aquesta espiral abraça qui estaria per aquí, assegut. Les mateixes butatges són unes butatges molt espesses, d'una pell molt inflada, va com si sortís a trobar el cos de qui està assegut. Fixeu-vos en la taula ha perdut els seus angles, totes les tauletes perden els seus angles i tendeixen, en lloc de ser rectangulars o quadrades, on els quatre vèrtexs escopirien cap a l'exterior el pla de la taula, el veig a data arredonides, concentra la taula i fixeu-vos sobretot en l'expediment. Lluny dels perspectivistes renaixentistes que feien aquests pisos infinits que passaven per sota els edificis, per sota les muntanyes, el paviment no arriba en el límit, sinó que queda recollit. Tot el que és, estic dient és que la part, la franja inferior d'aquest petit bar és concèntrica, és centrípeta, recull cap un centre interior, exactament la inversa de la part superior, que és centrífuga, que s'estampa, i la part central és aquesta part neutra, opaca, on les coses tenen la seva dimensió, la seva posició fixa, per permetre precisament aquesta comparació entre l'extensió de dalt, l'il·limitat de dalt i el concentrat de baix. Jo penso que aquest és el model d'espai interior a l'os de revestiment. Aquí jo penso que s'entén bé, no hi pot haver dubte, sobre de què parlam quan estan dient revestiment. Què estan revestint? Repeteix, no se revesteixen parets, se revesteixen els cossos. Se revestia cossos. Quina seria el model de casa? La casa per Nesos de Finbacher. Una casa on el centre d'edifici, el centre de la casa, és la piscina. Una piscina en parets foradades, vull dir parets en finestra, de manera que des de distints pisos, la piscina penja enmig de la casa, des de distints pisos puguis veure aquest nucli central, els cossos nedant dins la piscina. Des d'aquest espai absolut que coincideix amb aigua tova, s'estampen els distints ambients al voltant d'aquesta piscina. Bé, és el que passaria a qualsevol interior de l'os. Això també és una piscina, la casa de la seva primera dona. Aquí també noteu com la repetició, la reiteració de maneres. Noteu com el poc constructiu que és, el desinterès que té cap a un altre arquitecte seria construcció. Si això és la finestra, la cortina passa pel mig. Cap problema. Perquè l'únic que ens interessa és allò que afecta en el nostre cos. No en els nostres ulls, en el nostre cos. Per això, aquest envoltori complet, on tapís i paret és tot ell una única esfera. Deia que voldria parlar com el bon Jesús. Jo penso que el bon Jesús fa això de mira, no ho veus, mira per tu mateix, i no com els mestres de l'escriptura, que són els que plantegen una erudició ornamental. Estic pensant, no sé si és un prejudici que tenc contra l'Acadèmia Americana, contra el jazz, les modes i els tics de les universitats americanes. Bueno, aquí també hi ha companys de classe i universitats americanes, no, em diràs, potser m'estic equivocant, però en el catàleg, per exemple, surten articles típics d'universitari americà explicant l'os des del punt de vista de la premsa d'escàndol. Si la universitat americana no estigués tan atreçada, no veies aquest retard de 20-30 anys, hauria pogut aprofitar per parlar, per exemple, de la dona de l'Adolf Loos, que era una dona en aquest moment molt interessant. Estava considerada de la dona més hermosa de Viena. Se l'acusava d'una cosa que avui en dia se diu pederàstia, perquè tenia afers, en el poc temps que va estar casada amb l'os, tenia afers amb estudiants d'institut, amb jovenets de 7 o menors d'edat. Surt, ha inspirat personatges a les obres de teatre d'en Artur Schnitzer, l'autor de Nebulú, va produir uns quants suïcidis i va defugir, d'Àustria, de Viena, i se'n va anar als Estats Units a fer durant un temps d'actriu. Era actriu. És aquesta. Es va redimir perquè després de la Segona Guerra escrivia Premsa Comunista Vienesa. Va morir l'any 50. Llàstima que això no ho sàpien en els Estats Units, perquè haurien pogut treure comentaris sucosos sobre el matrimoni Loos. I encara més, si en els Estats Units, si les universitats americanes haguessin sabut que davant la casa de, just a davant de la casa de Loos, per en Tristan Tzara a París, hi van viure molt d'anys en Johnny Depp i na Vanessa Paradis, s'ha d'articles que haguessin pogut fer sobre aquesta qüestió. Vull insistir en el caràcter no visual, sinó propi de tots els altres sentits que té l'interior en Loos. Loos deia, la meva arquitectura no es pot fotografiar. Deia més, la bona arquitectura no es pot fotografiar. Entre altres coses volia dir, no és comprensible, perceptible per la vista. Són altres sentits els adequats com per tastar arquitectura. No és casual que tantes fotografies de Loos aparegui la seva cara junta amb les seves mans. Inclús quan se l'ha retratat, tant l'oli com el dibuix són de Kokoschka, un autor que va ser Loos qui va fer possible, que va descobrir, no és casual que surtin també les seves mans. És lo tàctil que permet comprendre l'espai en Loos. I si intervé la mirada, ho és en el sentit d'aquella paraula que varen inventar els crítics i estetes vienesos de començament del segle XX, és una mirada àptica, deien, una mirada que palpa, una mirada que va reconèixer totes les coses que està mirant. D'acord, espero, en que estem d'acord en que el revestiment revesteix la persona. I la revesteix de què? Amb què? Quins són els materials de revestiment? Cuiro, fusta, tela, o són altres coses? Un comentari de Loos sobre Casseda ens pot explicar què és el que ens revesteix. Gràcies a Déu, jo no vaig créixer en cap habitatge amb estil. Llavors, això encara no es coneixia. Ara, per desgràcia, això ha canviat, fins i tot en la meva família. Però llavors, aquí la taula, un moble completament boig, arrissat, una taula extensible amb un espantós treball de celleria. Però era la nostra taula, la nostra taula. Sabeu què significa? Sabeu quines estupendes hores hi vam viure? Quan cremava la làmpada, quan jo, infant, no podia separar-me d'ell al vespre, i el meu pare imitava sempre el corn del sereno, i jo anava corrent molt espantat a l'habitació dels nens, i aquí l'escriptori, i aquí damunt la taca de tinta. La meva germana Hermínia hi va vessar un tinter quan era bebè. I aquí el retrat dels pares. Quins marcs més horribles, però va ser el reial de noces dels treballadors del meu pare. I aquí una butaca antiquada, una resta del mobiliari de la meva àvia. I aquí un xoquí brodat, on s'hi pot penjar un rellotge, treball de jardí d'infància de la meva germana Irma. Cada moble, cada cosa, cada objecte conta una història, la història de la família. La casa no estava mai acabada, es desenvolupava amb nosaltres i nosaltres amb ella. Què és el que ens envolta? No una fusta, ni una pell, ni una pedra, ens envolta de memòria, ens envolten signes de qui han viscut allà. Estem envoltats de tot un recorregut de referències. No estem envoltats de materials. I aquí també estem a les antípodes de Walter Benjamin. És massa ràpid suposar que hi ha igualtat en la coneguda frase de Benjamin: evitar és deixar empremtes, i el que està dient l'os. Walter Benjamin diu: viure significa embrutar, marcar, deixar senyes, gestar, deixar empremtes. Quan un viu un espai, hi deixa els seus rastres, se recolma i ho sabia. La nostra vida va deixant indicis allà, per allà on passam. Però l'os diu exactament el contrari. L'os no diu que ell deixi empremtes. L'os diu que ell viu entre les empremtes que han deixat els altres. La casa per en l'os és el depositori, si això existeix, de tota la memòria dels altres. A dins d'una casa d'en l'os estem envoltats de memòria. Reconeixem el passat de l'objecte que estem veient. I una casa que és per nosaltres, deia al començament, com a títol hipotètic d'aquesta aparença de xerrada, és la mateixa cosa que casa, o bé tot el que posseïm fora, més enllà de la casa, és part de la casa? No és una cita d'en l'os, és una cita de Psiconomicos de Xenofont. De vegades em deman quin hi has estat els camins seguits per l'arquitectura occidental, si al segle XVI, en lloc de traduir els llibres de Vitruvi, i es tradueixen universalment, entre cometes, es tradueixen al mateix temps a l'italià, al francès, a l'alemany, al castellà, si en lloc de traduir Vitruvi, amb el seu model patriarcal, sòlid, composat de casa, s'hagués traduït Psiconomicos d'en Xenofont, on el model de casa és completament distint. No té res a veure amb el model romà, i és un model que ja és arribat abans, ens hagués fet arribar abans a un raid o a un los que els milers d'anys que varen tardar. Perquè la casa de Xenofont és una casa ambigua. Aquesta frase veig si està mal traduïda, que és estranya, que surt massa vegades la paraula casa, perquè en el fons fa servir tant la casa en femení com la casa en masculí, és pràcticament la mateixa paraula en grec, tenen un significat per jo impossible de distingir, d'atribuir. Pens que una de les excepcions, a vegades és la masculina, a vegades és la femenina, entén casa com a habitació, com a lloc on estem, un lloc per tant proper en l'os, a l'envoltori de l'os, mentre que l'altra versió, la casa està relacionada amb totes les coses que afecten l'habitatge, tant físiques com imaginàries. D'aquesta frase, el que voldria fer servir és la paraula que no se refereix a casa, sinó l'adverbi. El que està fora, el que està més enllà de la casa. Què és el que està més enllà de la casa? Té exterior la casa? La casa de l'os, tal com he explicat, que és una dispersió d'envoltoris, cada un més ample, té exterior, no pot tenir exterior, pot tenir nous revestiments, nous recobriments. La seva pot tenir una altra pell que l'envolti, però no té exterior. La casa sempre l'estan pensant des de dins, la sentim des de dins. Com imaginar-la fora? Té façana la casa? No, no té façana. La dialèctica privat públic no serveix per l'os, serveix per la ciutat burgesa del segle XIX, no serveix per l'os, perquè aquest interior de l'os no té exterior. No té exterior, però quan li demanarien els infants de bon Jesús, bé, aquest exterior que no té, com és? Com és l'exterior d'en l'os? Per un costat té certes similituds amb el revestiment. Fixeu-vos com podríem dir, podríem començar a pensar dient això, de la mateixa manera que aquest revestiment no revesteix el pilar, sinó que revesteix a la gent que hi ha per aquí, a la casa de la Miquel Arplats el revestiment no revesteix la casa, sinó que revesteix l'àmbit més a prop de la vorera, més a prop del carrer, allà on l'ornament pot ser percebut pels vianants. No és necessari revestir aquí dalt, revestint només aquesta franja, que és el que està en directe contacte amb els cossos de la gent que camina. Això és cert, òbviament no ens basta. I podríem pensar que a lo millor aquesta manera de descomposar la part significativa, la part comunicativa de la casa a la Miquel Arplats entre una part baixa expressiva i una part alta muda, neutra, pot ser li vengui de la seva estada a Chicago, on Adrià Sullivan acaben de fer, quan l'os viu allà, els magatzems que en aquell temps es deien Schlesinger i Mayer, després en els llibres surten com Carson Pirine Scott, és a dir, com a la casa de Miquel Arplats tota la romantació en ferro colat, la riquíssima, l'embogida de decoració està exclusivament a l'estrat inferior, mentre que l'estrat superior és d'un autisme absolut. No diu res. És possible que l'edifici de Sullivan hagi estimulat la imaginació de l'os, però no l'explica. Justifica la seva existència, però no l'explica. Si comparem la manera de fer de l'os de Miquel Arplats amb altres projectes contemporanis, veiem que el característic d'aquests parts de fora de l'interior és la descomposició. Si ara penseu en un ordre clàssic, qualsevol part d'un ordre clàssic està relacionada amb les altres. La gent que va estudiar arquitectura al meu temps recorda que n'hi havia prou en tenir una petita motllura de la base d'una columna per poder reconstruir tot l'ordre. Una certa organicitat, una certa composició permetia que tots els elements, com una frase sintàticament ben construïda, estiguin travats un en els altres. Què passa en l'os? Exactament el contrari. Hi ha peces, però les peces estan només en contacte entre elles. No hi ha cap organicitat, no hi ha cap composició. D'una peça no podem reconstruir res. Fixeu-vos com està tallat aquí, tallat aquí, tallat això. O sigui, no hi ha... no m'està sortint la paraula adequada. No hi ha composició, no hi ha... no me surt la paraula. El que vull dir és que les dues parts del cas de Miquel Arplats estan tallades una de l'altra sense diàleg entre elles. Acaba una i comença una altra. No se'n donen compte. No hi ha cap articulació, aquesta és la paraula. L'articulació és el que falta. El colze, el genoll, el que és propi de l'ordre clàssic, les articulacions, això és el que aquí no existeix. Hi ha una sèrie de fragments posats un de vora de l'altre. Fragments que arriben a ser contradictoris entre si. Mireu aquestes dues imatges. A l'esquerra, una tebana amable, amistosa, amb una teulada que empara com una falda lo que ve a baix, finestres i portes es dirigeixen cap a qui pugui entrar. Els tamanys no poden ser més amistosos. Mireu la casa, mireu la imatge de la dreta, una casa freda, admetilla, què és això, una clínica, un hospital, un corte? Bé, és la mateixa casa. És la mateixa casa on l'os ha fet servir una diferència de nivell, el terreny aquí és més alt, el terreny aquí és més baix, puja i ho oculta mitja planta, rebaixa l'alçada amb aquesta coberta i produeix un monstre, produeix un subjecte esquizofrènic que podria estar a una botatge de Freud explicant per què té aquestes dues cares tan radicalment contràries. El que vull dir amb aquesta imatge és que no es pot veure l'exterior, no es pot imaginar l'exterior. L'objecte exterior, la casa exterior, la casa per de fora, és un, té una presència dividida esquizofrènica, té una component contradictòria, es nega a si mateixa, és simultàniament dues coses si no se poden percebre en el mateix temps. És el que sol passar en els exteriors de l'os. Això és no, la imatge de baix no l'hauríem de veure, això correspon a una altra casa, això no hauria de ser. Però això és la mateixa casa. Les cases de l'os acostumen a tenir dues crugies, són tres parets de càrrega paral·leles, de manera que una de les crugies sempre és plena i l'altra de les crugies és buida o completament o per meitat en el pis superior, de manera que la planta, en general la quadrada, produeix un cub que des d'un costat és massís, és complet, sol ser el costat nord, mentre que d'altre costat té tot un escalonat de terrasses que buida aquest cub. El bloc de la casa és simultàniament ple i buit, d'una manera que mai hi haurà una vista que sintonitzi, que reuneixi aquesta imatge. O la casa de Cisitans Ara, la casa de la Vanessa Paradis i en Johnny Depp, on la part que dona en el carrer és de l'esquerra, és una pantalla plana, mentre que la part que dona a l'interior és un esglaonat descomposat. Aquesta doble cara és el que no se pot veure unitàriament. No hi ha objecte que unificat per contemplar des de l'exterior. Acabaré amb aquesta casa, però l'explicaré d'una altra manera, perquè tractaré de posar nom en aquest sistema perceptiu. Què és el que hem de mirar quan miram una part de fora dels interiors de l'os? Això és una maqueta de les casetes de la Bergungssiedlung a Viena. Què és el que està... El que veiem aquí és que per sobre de lo que és el bloc massís de la casa, el que veiem és aquest joc de reflexes, com si això i això fossin dos miralls, el joc de reflexes d'aquestes L's, aquesta i aquesta, aquesta i aquesta, aquesta i aquesta, aquesta i aquesta. El que estic intentant dir és que en lloc de mirar un objecte, miram un joc de relacions. La nostra mirada ha deixat de veure coses i mira relacions. Se'n diu abstracció. Això és substituir lo massís, lo sòlid, lo físic, per la relació. I és el que passa a la casa de Tristan Zara. Està dividida en dos. Dividida d'una manera inamistosa. Dividida d'aquesta manera esquizofrènica on la part de dalt no sap com és, no fa cas a la part de baix i viceversa. Hi ha un tall horitzontal radical, com un llinabat que talla i separa, sella una part respecte a l'altra. Si la part de baix és sòlida, tactil, porosa, té gra, està feta amb pedra, la part de dalt és aquesta pantalla plàstica sense material, completament en tensió. Part de baix i part de dalt en superfície serien una simètrica inversa respecte a l'altra. Però cada una d'aquestes parts, part de dalt i part de baix, té també seu simètric, perquè a la pantalla, a la part de dalt, a la pantalla plana, tensa, superficial de dalt, se li contraposa aquest buit negatiu que té en el seu interior, exactament igual com a la part rugosa de pedra de la part de baix se li posa també aquesta mossellada. El que vull dir és que el sistema perceptiu adequat per veure aquesta façana és exactament el mateix sistema perceptiu adequat per escoltar les composicions de Schoenberg, el gran amic de l'os. El sistema de composició de Schoenberg és també un joc de miralls, es parteix d'una sèrie de 12 tons qualsevol, hi ha unes certes condicions, no es poden repetir cap, i cap d'ells es pot erigir en centre, en referència dels altres, i a partir d'aquesta primera sèrie, com per reflexió, com per simetria, escrites en revés, o escrit girat, obtenim les altres tres sèries. Composar vol dir, en Schoenberg, disposar jocs, variacions d'aquesta sèrie sencera, fragments, amb un resultat que és el següent: escoltar, entre cometes, no, una peça de Schoenberg no es produeix com escoltar una peça de qualsevol altra, sinó que se necessita amallatzemar la memòria el que s'ha anat sentint. Per això les peces de Schoenberg, les peces dels 12 tons, estan obligades a tenir ser bastant curtes, amallatzemar la memòria el que s'ha sentit, per al final poder comprendre totes les variacions que s'han anat produint. Amb aquest sentit perceptiu, exactament amb aquest mateix sentit perceptiu, hem de mirar els exteriors del l'os. El l'os són exercicis de relacions, no són coses que es puguin mirar, no són objectes a veure, no estan posats a un espai concret. Es despleguen a un espai inexistent físicament. Es despleguen amb això que en aquell temps es deia abstracció i que possiblement només a l'arquitectura o només a música era possible. No hi ha abstracció d'aquest rigor a pintura, o les coses sempre són les que són allà damunt d'una tela, sempre tenen un caràcter físic que l'arquitectura o la música ha superat. Bé, jo no sé com acabar. He dit, la casa és un interior, nosaltres som allà de dins, no hi ha res de fora, però aquest res té una forma, i aquesta forma és l'abstracció. Si puc corregir el desordre o la imprecisió del llenguatge en qualsevol comentari que pugui fer a el que digueu ara vosaltres, serà millor. És a dir, si em poguéssiu ajudar a acabar això d'una manera digna, vos ho agrairia.
Algun comentari, algun torn de paraula?
Sí, jo en faré un. Faré una pregunta. Vos faré una pregunta. Abans he dit, en l'os de l'arquitectura no es pot fotografiar. La bona arquitectura no es pot fotografiar. Perquè s'experimenta d'una manera que no és amb els ulls. Es pot exposar? Es pot fer una exposició d'arquitectura? O més, amb més precisió, es pot fer una exposició d'arquitectura de doblós? Quan els objectes de l'os es perceben envoltant, produint un ambient, envoltant el cos d'un habitant, i que aquest habitant no veu una cadira, sinó veu la butaca que era restes de mobiliari de l'àvia, o no veu una pintura, no veu una aquarela. Ara record, totes les dones d'en Los han escrit sobre ell. Na Lina va escriure un llibre molt de títol, molt lòsia, llibre sense títol. Elsie se'n va anar a l'Argentina, va morir a l'Argentina. Té llibres sobre l'os i també va fer llibres sobre receptaris de cuina vienesa. I na Claire, la darrera, va morir en camp de concentració. Era jueva. I jo penso que era na Claire, filla d'un client del l'os, que explica com es van conèixer. El l'os arriba a casa de son pare, que li havia comanat una casa, i no se li va ocórrer més que dir-li que és aquesta aquarela tan lletja que té vostra penjada. L'ha dibuixada la meva filla. Ah, això és una altra cosa. És a dir, quan els objectes que envolten l'habitant de l'os estan tots ells carregats de significats, tots ells són com pous perceptius que duen cap a més enllà, es pot exposar això, es pot arrabassar com un queixal un objecte de l'os i mostrar-lo. Què poden fer davant d'un tamboret de l'os? El poden mirar, però si no el miram, en l'os no s'han de mirar les coses. Qualsevol cosa que miram d'un client de l'os és falsa. Tot el que rebem per la mirada és fals. Això ho deia Tristan Zara. Jo penso que en el cas de l'os és aplicable. Bé, era un comentari. Sí? Que és la... Engegat, això? Sí. Què és l'arquitectura nòmada? O sigui, en el moment que has parlat de que és un vestit més, estic pensant els tipis dels indis americans o les faimes dels nòmades del...
Hi ha un, per casualitat, que estic registrat cap a la Corbusier. Em sap greu registrar cap a la Corbusier, però la Corbusier va tenir un punt molt ocià, un dels pocs punts de contacte, quan va inventar una cosa que ell deia és mural nomad. Ell deia, hi ha un número de la revista Zodiac on hi ha fotografies i explica això, un número del nostre temps, de quan érem d'una altra manera. I la revista explicava, clar, avui la gent és nòmada, i com pots conciliar domicili en nomadisme? I ell proposava, bé, pues, faig un tapís, òbviament tamany modular, m'enduig aquest tapís i quan arriba a un lloc el despenys i aquí estic com envoltat d'aquest ambient que reconeix com el meu propi. O sigui, i era, bé, aquesta casualitat que fos amb un tapís l'aproximava molt en el l'os. No, ell va ser molt nòmode. No, però no. El seu raïm, el seu envoltori és molt sòlid.
Buenas tardes, profesor Queclas. Yo tenía la siguiente pregunta, porque durante algunos años he tenido el placer de dar clases en la Universidad de Valencia, en arquitectura, y yo solía explicarle a mis estudiantes que, de alguna manera, pues la estructura, sobre todo a partir del movimiento moderno, era la primera arquitectura que había que pensar, puesto que definía, de algún modo, las prestaciones espaciales que podía tener un edificio o un espacio, ¿no? Pero bueno, al escucharle a usted hoy, después de apreciar un poco este tema de los revestimientos como el primer refugio del cuerpo humano, de alguna manera pues se aprecia de que no es lo primero que había que pensar, no era la estructura, sino precisamente esa proximidad o esa visión, digamos, de pensar el espacio desde esa cercanía con el cuerpo humano, y que y la tramoya que debía soportar ese revestimiento vendría después resuelta de alguna manera, ¿no? Un poco parecido a lo que ocurre con Mies, ¿no? Es decir, el resultado del contenido arquitectónico final no es la búsqueda de la exterioridad, sino que es la consecuencia de esa búsqueda en la interioridad, ¿no? De ese concepto espacial, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el Romplan, por lo tanto, es la consecuencia, digamos, de ese pensamiento del espacio desde el interior, no de una manera holística, desde el exterior, desde la objetualidad, sino precisamente desde esa proximidad, desde esa intimidad doméstica, desde esa interioridad, que de alguna manera va adicionando espacios uno junto a otros sin importar el resultado arquitectónico final.
Sí, eso efectivamente, sí. Allà, abans he dit, les cases d'en Lòs són molt simples, acostumen a ser dues crugies, tres murs de càrrega. Si hi haguéssim, qualsevol que faci classes a una escola d'arquitectura, voratges resulta molt bé, és molt alliçonador dibuixar el mur central de les cases del Lòs, perquè aquest mur central és el que permet que tots aquests desnivells que a una crugia i a l'altra crugia es produeixen s'ajunten, es connecten amb portes d'aquest mur central. Dibuixar el mur central, que seria forats a distintes alçades, és el que fa entendre com es passa de mitja casa a l'altra mitja casa, perquè efectivament es reomplan, és aquest raïm que junta com es pot, aquí està la sabidoria de l'arquitecte, que junta espais envoltoris de distintes dimensions. En Schoenberg explicava, parlant de l'arquitectura d'en Lòs, que s'haurien de poder veure els edificis en Lòs com si tots fossin de vidre, per veure simultàniament tots els espais com estaven maclats uns amb els altres. I Lòs deia, de la mateixa manera que la humanitat en mil·lennis ha après a veure més colors dels que veien al començament, els grecs tenien menys colors dels colors que veiem nosaltres ara, de la mateixa manera una humanitat futura serà capaç de jugar en els escacs tridimensionalment, no només en superfície sinó en volum, fent bots de peces en volum. El Romplan és aquesta capacitat de combinar, d'anar justaposant espais de dimensions distintes. Depèn de lo que s'hi hagi de fer allà de dins. Però el Romplan és tècnica, mentre que el concepte està amb aquest concepte del revestiment. El revestiment, que és a dir, aquesta esfera que envolta el cos de l'habitant i li produeix la sensació que li hagi de produir, que no té per què ser l'amabilitat de lo domèstic, pot ser el terror de la presó, pot ser l'alegria d'un restaurant, pot ser qualsevol sensació. Totes les sensacions són possibles. L'arquitecte és qui sap produir aquesta sensació amb els revestiments.
Quina relació veus, quina relació veus entre l'escala petita el Lòs quan fa dissenya mobles o els tria, perquè moltes vegades més que dissenyar-los, no, anava a un taller o feia algunes indicacions, en relació al que has explicat d'aquest envolvent i després el que podria ser l'arquitectura.
No, no t'entenc.
Sí, una mica, quina valoració fas del mobiliari o de les peces de disseny del mes? Amb respecte a l'estratègia que has explicat dels espais...
És com si parlessin de roba. Quina relació faig entre... El primer que duig, que duus una samarreta de manilla curta, o el que duig en el final, que és una jaqueta. O sigui, el mobiliari pot ser la samarreta, és el que m'està més a prop de, del meu cos, però hi ha, després hi ha altres envoltoris. De la mateixa manera que jo ara duig, imagina'm a mi com una ceba i a tu mateix com una ceba. Compta les peces que duim i no t'aturis en aquesta, digues que aquesta és una altra, això m'està envoltant, això m'està revestint,
les altres persones.
Sí, exacte, sí. I en la segona part de l'explicació, quan parla de casa seva, això no és una paret, això és el paper de paret que va posar la meva mare perquè estava emparrada que li agradava aquest paper. Això no és una taula. Això ve de les oficines de mon pare, que va fer fallida i vàrem haver de dur els mobles d'aquí. Aquest llapis és un llapis que em va donar, és a dir, tota aquesta profunditat íntima, personal, que tenen els objectes, també ens envolten, també ens revesteixen.
No cap a més.
Bé.
Bé, aprofitant perquè després tancarem, però m'ha agradat molt, evidentment, tota la conferència i tot el desplegament, i perquè amb el teu coneixement he anat lligant, ara jo parlo des del museu, des de quan ens vam plantejar de fer aquesta exposició, i em sap molt de greu que no hi hagi la Pilar Parcerisas, que n'és la comissària, que s'excusa de no poder ser avui aquí, però... com que els treballs, com una exposició com aquesta de molts anys que hem estat treballant, un treball d'equip, coso parlant en nom de tots plegats, però justament si vam poder fer aquesta exposició a nivell, quan parlo ara d'exposició ja parlo del contingut concret, un cop traçat el discurs, etc., és perquè també vam tenir la sort, i després del treball de la Pilar, de connectar amb una persona vianesa que té una gran col·lecció de mobiliari que l'OS havia emprat en els seus interiors, que és el mobiliari que es pot veure a l'exposició. Arran de tot això, clar, en surten moltes reflexions, però tu has fet has posat en qüestió una sèrie de coses i vull aprofitar per contestar-les i per dir-les justament en aquest marc, que penso que és el marc més brillant, permeteu-me dir així, per entendre una sèrie de reflexions que ens havíem fet, i que hi ha coses que surten bé, coses que no surten tan bé i coses que dius, bueno, l'hem clavada, per dir-ho d'alguna manera, amb tota la modèstia possible, eh? Veureu per què. Perquè els objectes, efectivament, tenen una vida, els objectes parlen, i tot això que expliques d'aquestes, no?, d'aquests embolcalls calors, per això hem dit a l'exposició Espais Privats, havent trobat el millor títol possible, per dir-ho d'alguna manera, però sobretot per donar aquesta idea que enteníem que era la calors volia transmetre. Però el més interessant de tot a nivell pràctic, i això és una mica per contestar allò, es pot fer una exposició d'arquitectura? Segurament no, l'arquitectura està al carrer. Es pot fer una exposició d'interiorisme, no?, d'objectes, això que plantejava, això que venies a preguntar tu, Júlia, ara. Doncs nosaltres, quan vam trobar la col·lecció de fotografies, que hem aprofitat, no?, per posar en mida gran, a escala natural, i per poder, diríem, ambientar, posar en context tot aquest mobiliari que vam tenir la sort de trobar, creiem, veient ara els comentaris de la gent, comentaris que ens van arribant, que realment, diríem, en una certa mesura, hem assolit una cosa que ja vaig veient que molta gent ens comenta, que la gent hi troba aquesta atmosfera, o sigui, sent una exposició, i una exposició és un artifici, naturalment, però molta gent fa un comentari que és molt significatiu.
Oh!
I és més d'un i un i un. Sembla que estigui a casa dels avis.
Oh!
És aquella, la saleta de casa dels avis. Oh, aquí fèiem això, aquí ens reuníem el diumenge. Teníem un llum a la peu. És molt curiós, perquè no sé si tots vosaltres, tots vostès l'han vista. Si no l'han vista, no se la poden perdre. Però ens ha generat a molts, i jo també m'incloc, aquest fet de dir, ui, aquest moble, aquesta... I després, paral·lelament, hi ha gent, diríem, que positivament ha criticat quins mobles estan tronats alguns, no? Perquè jo, quan vam presentar l'exposició, justament vam dir, jo vaig dir, són uns mobles viscuts, són uns objectes viscuts. I la gràcia, justament, és que siguin uns objectes viscuts perquè ens expliquin unes vides, vés a saber quines, però vull dir que ens expliquen que allò no és la típica peça, diguem-ho així, no? Super ben conservada i que no s'ha viscut, que no s'ha usat, tot el contrari. I aquí ens semblava el propi col·leccionista, diríem, i em permeto fer la broma i fer-nos la ironia del propi, diríem, equip dels museus, amb tota la benevolència, estem acostumats a que tot ha de ser impecable i perfecte i super ben restaurat. El propi col·leccionista, i que no es toqui naturalment, el propi col·leccionista em deia, seu, i mentre muntàvem l'exposició, aquest senyor que és un senyor vienès i que coneix molt bé tot aquest ambient i segurament té coneixements d'etapes passades o de generacions passades, pel que vam poder poc o molt doncs, deduir, s'asseia i feia la becaina, no?, amb una de les butaques que ara, evidentment, Déu nos en guard que algú s'hi assegui. Bé, i ens deia, però seu, vine amb mi, no? Seu, vine amb mi. Tothom se'l mirava una mica com estrany. Bé, permeteu-me aquesta mica de broma, però jo que som aquí també penso que està bé comentar una mica aquestes interioritats. Però és que tot plegat, penso que entre les fotografies que són fetes d'una manera que no són les típiques fotografies dels interiors de les cases modernistes de Barcelona, són unes fotografies que ho ignoro però que potser ja estan pensades amb un tipus, una mica de perspectiva d'angle que et conviden també a entrar en aquests interiors, i la mica, diríem, d'entourage que hem pogut fer amb les peces, i de vegades més, de vegades menys, en funció, i també per no, tampoc volíem fer pessebres, per dir-ho d'alguna manera. Bé, tot plegat ens ha sorprès, diríem, molt positivament, que la gent connecti emocionalment, perquè això al final és un contacte emocional que no deixa de lligar amb tot això que el professor Kegler ens ha anat explicant i desgranant. No sé si el que dic suma o resta, diríem, però jo crec que volia explicar-ho perquè a més cada dia hi ha algú més que t'ho diu, no? Home, això he trobat. Això, ui, aquella cadira que era com la de casa, ui, aquell tonet, i això es feia servir per no sé què. Bueno, vol dir que nosaltres l'hem defensat moltes vegades, el projecte es parla i ens sobreviuen. I per tant, podrien dir moltes més coses de les que podem dir nosaltres, de la millor manera.
M'ha fet enveja aquest vienès, perquè ell es t'hi ha parlat com el bon Jesús quan diu seu. Això és el que val la pena dir davant d'un mosso de dolor. Seu.
Era simplement afegir això. No sé si vols tancar algun comentari final. Si algú vol afegir una cosa més, en tot cas repeteixo en nom del museu, moltes gràcies per la vostra assistència. Esteu convidats a continuar acompanyant-nos i sobretot no us perdeu l'exposició del Lourdes. Moltes gràcies.
Quan qualcú mor i se li duen a